Bé, doncs ja sabeu que els dimarts, en el tram final, els dediquem a fer una mica de memòria. Fem el repàs per la història de la ciutat, que en els últims capítols, en companyia de Domènec Miquel, aquí ja saludem. Molt bon dia, Domènec.
Hola, bon dia.
Ens hem situat molt a l'edat mitjana, però avui farem un canvi. Avui, que arriba el bon temps i que podem aprofitar per sortir, no?,
sí,
i respirar
per
una mica d'aire,
això. Sí.
Anirem a fer un tomb i ens dedicarem a recordar els camins que hi havia antigament de Sant Cugat a Barcelona, per anar,
sí,
i per tornar, perquè havien de tornar si hi anaven.
Sí, sí, sí.
M'imagino, no?
Sí, perquè si no, després a casa els trobaven a faltar, sí.
Molts camins, hi havia molts camins, en realitat?
De fet, per anar a Sant Cugat a Barcelona hi havia 3 camins per anar a peu i 2 per anar amb carro. O sigui que hi havia 5 possibilitats diferents per anar a Sant Cugat, anar de Sant Cugat a Barcelona.
Doncs avui, si et sembla, ens dediquem als camins que es feien a peu i anem a concretar exactament aquests 3 camins, on començaven, quin recorregut feien.
Però tu pensa que, a veure, la visió santcugatenca sempre és de que el quilòmetre zero no està situat a la Porta del Sol de Madrid, sinó que està situat en la plaça major de Sant Cugat, eh? Vol dir, la plaça actualment de Sant Pere, allà davant del mercat, allò és el quilòmetre zero de tot, no? Que això no és veritat, perquè els camins venien de Barcelona, passaven per Sant Cugat i continuaven més enllà. Però, en tot cas, es considera, no, des d'un punt de vista de Sant Cugat, era el quilòmetre zero, ara vaig a Barcelona, ara vaig a Sabadell, ara vaig a Terrassa, eh? I fixa't que tots sempre acaben sortint de la plaça Major.
Doncs ens hauríem confós pensant que seria el de la plaça d'Octavià, la plaça del monestir.
No,
hauríem
no,
pensat, no ho és.
No. La plaça del monestir és com una mena d'escampat, aquí hi ha uns fossats i són els sistemes defensius. La plaça del monestir no està edificada, no és una plaça, sinó que és un terreny descobert, que de fet és el glacis del monestir, del castell d'Octavià, i és aquest espai buit que si l'assalten, doncs tu has d'avançar al descobert i des de les muralles et poden anar disparant.
Perfecte.
Tu estàs
situat en el temps que correspon i sí, jo estava encara en l'actualitat. Vet aquí la diferència, sí, per això aquest comentari que t'he fet. Doncs ara sí, situats allà on cal, que és en aquesta, la plaça del mercat, 3 són els camins que podíem portar cap a Barcelona.
Sí. A veure, el camí més antic, bueno, el camí més antic és que, de fet, tots són camins antics, eh? Vull dir, són difícils de dir de quina època són uns als altres i tot plegat. Però, per exemple, el camí que sempre es menciona en els primers documents que apareixen en el cartoral del monestir de Sant Cugat és el camí de la Vall de Causac. És a dir, és un camí que sortiria de la plaça Major, baixaria pel carrer Major avall, eh? I aleshores aniria a buscar cap a la Torre Blanca, la Riera, la Torre Blanca, la Torre Negra, Can Borrell, Sant Medí, i aleshores de Sant Medí s'enfilaria i arribaria dalt al Coll de l'Arola, que és a la banda baixa, diguéssim, d'aquella recta que en diem Vista Rica. La banda baixa és el Coll de l'Arola, la banda alta és el Coll de la Mola. Sí, hi ha 2 petits colls allà diferents, encara que no ho sembli, hi ha unes petites elevacions pel mig.
Aquest seria un dels més coneguts, m'imagino, també, o
aquest
no?
És el més conegut i més popular, perquè com que de seguida hi ha la llegenda aquesta de Sant Medí, doncs, i Sant Saber, doncs això fa que arribi a ser el camí més popular. I també perquè és el camí que quan s'expliquen els documents aquests més antics sempre es diu que el monestir de Sant Cugat està situat a l'octau miliari des de Barcelona. I realment, diguéssim, això és pensat per la vall de Sant Medí. Tot i que aquest octau miliari, fixa't bé, que no és des de la ciutat de Barcelona, sinó que és des de la travessera de Gràcia. La travessera de Gràcia, la travessera de les Corts, seria com una ronda exterior que ja van fer els romans per no haver passat per dintre la ciutat de Barcelona, i aleshores d'allà sortia aquesta altra carretereta que travessaria aquest camí, que travessaria la serra i que aniria a Sant Cugat, a Octavià.
Qui feia servir aquest camí?
doncs, a veure, la gent que es desplaçava amunt i avall, els pagesos que anaven a vendre a Barcelona, els comerciants, els soldats quan es movien, bé, no sé, diguéssim així, molta gent doncs, que necessitava desplaçar-se d'una banda a l'altra, i també aquest camí de la Vall de Gausac l'utilitzaven bastant els ramats que anaven a proveir de carn la ciutat de Barcelona, perquè era un camí relativament planer, que aleshores només tenia una pujada forta, que era el final, entre Sant Medí i el Coll, que tampoc és una pujada, diguéssim, excessiva, i aleshores aquest camí baixava passant pel costat del monestir de Sant Jeroni i la Vall d'Hebron cap a Sant Genís dels Agudells i anava cap a la Vila de Gràcia deixant el turó del Puiget a mà dreta. Ara després veurem que hi ha un altre camí que passa pel Coll de la Mola i que quan arriba a Barcelona deixa el turó del Puiget a l'esquerra. És a dir, són camins que van molt paral·lels i que la distància entre un i l'altre són de 300-400 metres de diferència.
I quan es trigava antigament a fer un camí com aquest?
Aproximadament 3 hores.
3 hores?
3 hores.
O sigui que si sí, havien d'anar a Barcelona, negociar, comerciar, havien de sortir ben d'hora perquè haurien de calcular el temps d'anada i el temps de tornada.
Sí, efectivament. Efectivament, sí.
Estem parlant de 6 hores al dia que
hi
havien d'invertir en fer el camí, anar
sí,
i tornar.
Sí, sí. A veure, eren camins de ferradura. En els camins de ferradura, ja en el segle XVI, per exemple, trobem que tenen reglamentàriament 8 pams d'amplada. 8 pams d'amplada, eh? Vull dir, 1,60 m d'amplada, eh? Fixa't quin camí, eh? Vull dir, sembla una autopista, això, eh?
Doncs si et creuaves amb algú ja t'havies de posar de costat.
Clar, esclar, és que no hi havia una altra solució. Eren camins que es podien fer també, diguéssim, a cavall, a cavall, i per portar mercaderies amunt i avall es feia a tragí, és a dir, amb una recua d'animals que portaven el pes a sobre. Esclar, quin és el problema? Que una mula, un cavall, a sobre pot portar aproximadament uns 80-100 quilos com a màxim, no el pots carregar més. En canvi, si aquest mateix animal tu el poses davant d'un carro que porta dues rodes i fas estibar d'aquest carro, em pot arrossegar tranquil·lament 500-600.
Clar.
Per tant, és molt diferent. Eh?
Però justament en aquest camí que comentaven, el de la Vall de Gausac, que per la seva amplada carros
no
hi passaven.
No, 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 no.
Aquest és només per fer a peu.
Els tres camins que travessaven Collserola eren tres camins per fer a peu, i fins que no s'obre la carretera de la Rabassada, que es comença el 1866 i s'acaba el 77, no hi haurà un camí ample per vehicles per anar d'una banda a l'altra.
Val. Hem començat pel més conegut, el de la Vall de Gausac, i ens en queden dos més.
Dos més, sí. A veure, l'altre era el camí que es deia de la muntanya. És a dir, per comptes de, quan tu ets a la plaça, per comptes de tirar cap al carrer Major i l'esquerra, tirava recte avall per aquell carrer que fa davallada. Per això és el carrer
endavallada.
I arribaves als quatre cantons, passaves als quatre cantons i llavors giraves a darrere, allà hi havia un trull d'oli, doncs giraves a mà esquerra, per el que ara seria el carrer Gorina, i després tornaves a girar a la dreta pel que ara seria el carrer de les Horts. Les Horts eren com una mena de petits horts que hi havia allà. I això et permetia travessar només una vegada la riera, perquè per on el carrer de les Horts ja s'han ajuntat la riera de Sant Cugat i el torrent de la Bomba. Per tant, travessant-ne una, en tens prou. No has de travessar primer el torrent de la Bomba i després la riera.
Sí.
D'allà pujaves amunt, més o menys pel carrer Sant Josep, anar-te de cantant cap a la dreta fins a arribar al Sant Crist. Passaves al Sant Crist, en el Sant Crist antigament hi havia una creu de terme, després aquesta creu de terme va ser substituïda per una capella, i d'allà baixaves per aquell camí, que ara en diuen el carrer del Comte, que va cap al tenis.
Cap al tenis, sí.
Sí, va cap al tenis, diguéssim, doncs baixaves per allà, pujaves amunt, i quan arribaves a dalt a la nova carena, allà tenies dues opcions, o continuaves cap a Barcelona o t'anaves cap a la vall de Can Gordi, que és una altra opció. Però nosaltres giraríem a la dreta i aniríem a buscar més o menys el que avui és la carretera, perquè, és clar, allà hi ha un pas molt estret que tu has de fer, que és passar per sobre de Can Vell i per sota del turó d'en Lluc. I això no dona moltes oportunitats, de manera que en aquest tros, el camí vell coincideix amb la carretera de la Rabassada. Quan havies passat això, giraves per on ara hi ha el carrer Oceà Atlàntic, que és allà la Casa de les Bruixes, i anaves fins a Can Vilallonga. I just abans d'arribar a Can Vilallonga, tornaves a girar a l'esquerra i entraves per la vall d'Aqualonga, d'Aigualonga, diguéssim, amunt, en direcció a Can Bova, en un tram de camí que està totalment perdut. És com si no hagués existit mai. El bosc se l'ha menjat completament. Passaves la casa de Can Bova, continuaves seguint la riera amunt, fins a arribar més o menys a l'alçada de la font de Can Cases, i aleshores en allà hi ha una pujada molt sobtada, total, el desnivell són uns 70 metres, però és que és, són 70 metres amb molt poca distància, i arribes a dalt a Can Cases. Aquesta pujada en deien la Costa del Matà. I ja et pots imaginar de què ve el nom, perquè si tu això ho feies carregat amb 20 o 30 quilos a l'esquerra, arribaves a dalt que no podies dir fava.
Sense una gota d'aire.
Exacte, i això era la Costa del Matà. De Can Cases continuaves cap a sobre Can Cortès, al Coll del Gravat, de Can Cortès, bueno, d'allà del Coll Gravat, anaves seguint un camí, que anava, ara hi ha un sender d'aquests a petit recorregut que pràcticament sobreposen aquest camí antic, Anaves cap a la Font de la Salamandra i apareixies en el Coll de la Mola, O sigui, en l'extrem superior de Vista-rica. Travessaves el Coll de la Mola, que res, és una tonterieta, i aleshores a l'altra banda baixaves per allà als vivers de Can Borni, bueno, abans hi havia la masia de Can Borni, ara ja no existeix, però baixaves per la masia de Can Borni, i aleshores anaves tirant avall per entremig del torrent de Can Gomis i el torrent del Frare Blanc fins a arribar el que ara és la plaça Alfons Comín, que hi ha aquell camp de futbol al mig i tot plegat, i llavors en allà ja empalmaves amb la Riera Malla i tiraves avall. La Riera Malla és el que actualment seria el carrer Balmes. La Riera Malla passa a 18 metres de fondo del carrer Balmes, però continua passant per allà. I després la Rambla. La Rambla és la continuació de la Riera Malla, doncs, que arribava fins al mar.
Aquest és bastant més complicadet, el camí.
Doncs aquest era...
És més trencacames, aquest?
Aquest era el camí com més oficial. Era un camí que tenia un inconvenient, des del meu punt de vista, I és de que tu pujaves, diguéssim, fins a Llaceres, baixaves, Pujaves, diguéssim, una altra banda, tornaves a baixar.
Per això.
Tornaves, diguéssim, a pujar... Tenia, diguéssim, aquesta mena de repetxons de pujar i baixar que... En canvi, el camí de Sant Medí, no, vas pujant sempre, però és una pujada molt, molt suau, que gairebé no te'n dones compte,
Clar. I també estem parlant d'una amplada de camí similar a la del camí
igual,
de la Vall de Gausac?
Sí, són iguals, són iguals.
Sí?
Sí.
Anem pel tercer i l'últim?
Sí, el tercer camí, de fet, no és un camí que sigui un camí de Sant Cugat a Barcelona, sinó que, de fet, és un camí vell de Terrassa a Barcelona. El que passa és que entra pel terme de Sant Cugat. Per tant, és un camí que segueix la riera de Rubí, arriba a Rubí, i aleshores va tirar avall fins a la Torre de la Llebre. I quan arribes a la Torre de la Llebre, gires a mà dreta i te'n vas aproximadament cap a Can Cabassa, agafar el que avui dia seria el carrer Saragossa i la continuació del carrer Saragossa, que és el Passeig de Rubí. Perquè, esclar, es diu Passeig de Rubí perquè és el camí antic aquest que anava a Rubí.
Clar.
Això et porta a Sant Cebrià de Qualonga, i llavors a Sant Cebrià de Qualonga seguies per aquesta carena que serveix de divisòria entre el Llobregat i el Besòs, que ara és la carretera de Vallvidrera, i aleshores tiraves, quan arribaves en el trencall de la Floresta, doncs tiraves per allà pel trencall de la Floresta, i llavors anaves seguint per la banda dreta del turó del Fumet fins a arribar al Coll Blau, que, com que en l'any 1960 van fer una santa missió i van posar-hi una creu, ara tothom en diu la Creu d'en Blau. I s'inventen una llegenda que hi havia
situat
un senyor que es deia Blau i que el van matar allà i per això hi van posar una creu. No, la creu es va posar perquè va ser l'última gran missió que es va fer en època franquista, la de 1960.
Molt bé, o sigui que aquest últim camí és el...
Fixa't que estem parlant de coses molt recents i hem perdut la memòria, eh?
Sí, i a veure, que en aquests recorreguts hi ha parts que sí que s'identifiquen fàcilment, d'altres que els que no som tan experts ens perdem una mica, però després ens tornem a recuperar, eh?
Sí, ens tornem a trobar pel camí.
I aleshores,
quan tu eres a la Creu d'en Blau, tenies dues solucions, eh? Diguéssim, estaves aquí en aquest coll, podies. O tiraves cap a Coll Gravat i llavors et posaves sobre l'altre camí anterior i anaves tots dos junts cap a Barcelona, o... baixaves de la Coll d'aquí, del Coll Blau, baixaves fins a l'església de Vallvidrera i pujaves la costa fins a dalt a Vallvidrera per anar cap a Sarrià i a Sants, que eren dos pobles del Pla de Barcelona. És clar que si havies de fer-ho per l'altre camí feies molta volta, i en canvi si es podies fer-ho més directament, però havies de fer una sifonada, perquè és clar, baixar des de dalt al Coll Blau fins a baix a Vallvidrera per tornar a pujar la carena, déu-n'hi-do, eh?
I els tres camins, la durada era la mateixa, aproximadament unes 3 hores.
Aproximadament unes 3 hores. Sí. Home, això depèn del pas de cada un, no?
Però calculant un temps mig...
Sí, jo recordo una vegada a Montserrat que anàvem d'excursió i vam trobar unes senyores que pujaven cap a dalt a Sant Jeroni, no? I ens van preguntar, què hi ha d'aquí a Sant Jeroni? Vam dir, bueno, si nosaltres hi estem mitja hora, digue'ls-hi 3/4, no? I després els vam trobar al vespre i ens va dir, 3/4, ens va dir, 3 hores hem estat, no? Senyores, clar, és
que... Home, clar. O sigui, a sobre que va fer un càlcul, eh? Pensant en que se'ls hi havia deixat una miqueta
de... Una mica de marge, però no.
Ja. Sí. Molt bé, doncs, Domènec, d'aquí 15 dies ens tornem a trobar. Continuarem parlant de camins, però en aquest cas no per fer a peu, sinó els antics camins que es feien amb carro.
Exactament.
D'acord?
Molt bé.
Doncs moltíssimes gràcies. I a vostès que també ens han acompanyat al llarg d'aquest dimarts, ja saben que avui acabem, però que demà tornem a les 10 del matí puntuals en una nova edició del Sant Cugat a Fons. Gràcies i molt bon dia.